Bona tarda, avui és dimarts 7 d'octubre i us parla la Sara Vella.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Sant Cugat organitzarà una desena d'activitats des d'avui dimarts i fins al dimarts vinent per conscienciar sobre la importància de cuidar la salut mental. Sota el lema Drets Socials per una salut mental digna i accessible, l'Ajuntament i la Taula de Salut Mental han preparat una setmana en què destaquen xerrades, exposicions, activitats físiques i un concert, entre d'altres. El 10 d'octubre, Dia de la Salut Mental, es farà, a més, la lectura d'un manifest. Les propostes pretenen reflexionar i conscienciar sobre la salut mental, així com prevenir possibles trastorns. Escoltem la regidora de Salut de Sant Cugat, Núria Fernández.
Els objectius de la Setmana de Salut són clars: fer visible allò que sovint s'amaga, generar coneixements i trencar mites, oferir eines a les persones i famílies i reforçar els vincles perquè tots i totes sapiguem que no estem sols quan tenim dificultats emocionals o psicològiques. Sant Cugat és una ciutat que aposta per la salut i pel benestar de les persones i ho fem cada dia des de molts àmbits i aquesta setmana n'és una mostra clara.
L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, calcula que una de cada quatre persones patirà un trastorn mental al llarg de la seva vida i considera que aquesta dada anirà en augment en els pròxims anys.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El ioga pot ser una eina de suport per a les persones que conviuen amb el càncer i per a les seves famílies i cuidadors. Aquest és l'objectiu de la Fundació Oncolliga, que organitza cada dimecres un taller gratuït al Xalet Negre de Sant Cugat, obert tant a pacients com a familiars. En una entrevista al magazín Faves Comptades, la voluntària de l'entitat Maria Cinta Borrell ha explicat que la iniciativa sorgeix del Comitè d'Experts d'Oncolliga amb la voluntat d'oferir un acompanyament psicològic i emocional als malalts de càncer, més enllà dels tractaments mèdics. Precisament, la professora del taller, Fina Piqué, va viure en primera persona un diagnòstic de càncer i va comprovar com el ioga i la meditació podien ajudar a callar els pensaments negatius i trobar espais de pau i llibertat mental.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'últim observatori sociològic de Sant Cugat, fet entre juliol i agost de 2025, confirma que la ciutat és altament activa en l'àmbit esportiu. Un 72% de la població practica algun esport, sobretot activitats de gimnàs o fitness, un 32%. Altres caminen o fan senderisme, un 20%, altres corren, un 19%, i altres van en bicicleta, un 15%. També destaquen el pàdel, que el practica un 14% de la població, i la natació, un 11%. La pràctica esportiva és especialment alta entre els joves de 25 a 34 anys, amb un 79% d'incidència, i de 35 a 49, amb un 82%, mentre que cau fins al 58% en la franja de més de 65 anys. Pel que fa a les instal·lacions, la meitat dels esportistes utilitzen clubs o equipaments municipals, amb predomini dels gimnasos privats, amb un 21%, seguits d'altres clubs esportius amb un 20% i centres com l'Eurofitness o el PAP3 amb un 19% dels usuaris.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
La candidata espanyola a millor pel·lícula internacional dels Premis Òscar 2026, Sirat, té empremta santcugatenca. Els efectes especials físics d'aquesta pel·lícula han anat a càrrec d'In Extremis Film Services, una empresa que compta amb diversos treballadors santcugatencs, entre els quals Albert Martínez Adell com a coordinador d'equip. Segons ha explicat el santcugatenc a Cugat Mèdia, el rodatge es va dur a terme entre l'abril i el juny de 2024, primer a Terol i després al Marroc. A la primera fase del rodatge a Terol, l'equip va recrear l'escapada dels camions d'una festa rave amb un sistema de pols artificial i escenes d'acció com la caiguda d'una furgoneta i la pluja en una pedrera. Al Marroc, els efectes especials van prendre encara més protagonisme, amb explosions d'autobusos i vehicles al desert, treballades conjuntament amb un equip local per complir la normativa sobre materials explosius. Martínez destaca la complexitat i la precisió d'aquestes escenes que van requerir dies d'assajos i una gran coordinació entre equips internacionals. La pel·lícula ja va guanyar el premi del jurat al Festival de Cannes 2025.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Un monitor del taller Jeroni de Moragas, Rubén Zaguirre, ha publicat un videoclip reivindicatiu amb el títol Llistes d'espera. La cançó, escrita i interpretada per ell mateix, posa llum sobre la realitat invisible de les persones amb discapacitat i dels professionals que les acompanyen. Pot recuperar la notícia completa a www.cugat.cat. I amb aquest apunt informatiu acabem per ara. Trobareu més notícies al nostre web i també a les xarxes socials de Cugat Media. Moltes gràcies.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema, però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida i el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens serveix per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui desgranarem un dels temes que ha sortit de la darrera onada de l'Observatori Sociològic al Comerç. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Lector Verdú, periodista, la Laia Coronado, periodista, i la Dolors Vilarassau, directora de teatre i presidenta de l'Associació d'Amics de Pedra i Sang. Molt bon dia, benvinguts.
Hola, ben trobada.
Bon dia.
Bon dia.
No sé si heu anat seguint aquestes notícies que han anat sortint a tots els mitjans arran de la publicació de la 49a onada de l'Observatori Sociològic. Avui posarem el focus en el tema del comerç, que si bé jo crec que més o menys tots podríem endevinar cap on anirien aquestes dades, doncs bé, ja s'han fet públiques, i és que el comerç de Sant Cugat es troba en un moment de transformació, de fet com el d'arreu del país. Segons l'últim observatori sociològic, que són dades del juliol del 2025, un 40% dels veïns combina o aposta directament per les compres digitals i en línia, mentre que el 60% continua comprant sobretot de manera presencial. La tendència és clara: a mesura que baixa l'edat dels consumidors, creix el pes digital, especialment entre els joves dels 17 i 34 anys, i en zones com Collfabà i Les Planes. A mi em sorprèn que l'Observatori... em sorprèn una altra cosa. Comencem pel principi. L'Observatori, la ciutadania, puntua amb un 7,3 el comerç de Sant Cugat. No sé si vosaltres heu format part d'aquesta onada de l'Observatori, si heu rebut mai alguna d'aquestes mil i escaix trucades per prendre el pols a la ciutadania de l'opinió que en té de la ciutat, i si compartiu aquesta puntuació pel comerç local.
Jo no he participat mai directament, però, clar, o sigui, jo soc un cas molt atípic, perquè entro dintre d'aquesta franja jove, però no compro online, sinó que compro el comerç local. Llavors, en realitat, tinc una posició una mica estranya, entre cometes, com a exemple. A veure, no em sorprèn que la gent jove compri online, perquè és molt fàcil, o sigui, tens el mòbil i ho reps i vas només a buscar-ho i es minimitzen les interaccions i és tot molt fàcil. Alhora, jo personalment, o sigui, tot i que entenc perquè m'ho expliquen amics meus que ho fan així, jo no ho veig tan fàcil, perquè després si alguna cosa l'has de canviar o no t'agrada o no és la talla que vols o no sé què, és tota una història. En canvi, si vas a una botiga, doncs igual, no sé, t'acabes emportant una cosa una mica diferent del que pensaves perquè la botiguera et diu que no sé què, i que també forma part per mi del que m'agrada de l'experiència d'anar a algú més local. No ho sé, però clar, això és que realment tampoc tinc això.
Quina nota li posaries tu, Laia, al comerç local de la ciutat?
No, és que no ho sé.
L'aprovaries?
Sí. O sigui, crec que és una ciutat... O sigui, per la meva experiència, que també és veritat que visc al centre i llavors aquí hi ha un viatge, perquè, clar, hi ha de tot. O sigui, al centre jo puc fer una compra totalment completa movent-me molt poc, a molt pocs metres, diguem-ne.
Per tant, un notable?
Sí, un notable excel·lent.
Dolors?
Bé, jo compleixo el barem aquest de les enquestes. Com que sóc una persona gran, doncs prefereixo la compra presencial. Vull dir, ho he fet tota la vida i és com m'agrada fer-ho, perquè vull dir, el comerç local, vull dir, bueno, hi ha una cosa que és l'atenció, que jo això és una cosa que valoro molt, també la confiança en el producte, també en el producte i en el que et diu la persona, i això no ho trobo en les compres online, que he de dir que esporàdicament també n'he fet alguna, perquè de vegades, vull dir, aquest tema de la rapidesa, de que t'ho porten a casa i tal, doncs també hi he participat. El que passa que llavors, amb el tema que deies aquest de la puntuació, bueno, jo també penso notable, que hi han coses que sí que es troben, però hi ha tipus de tenda o de botiga més especialitzada que potser no hi són. Per exemple, jo que sóc una persona que tinc una els que em coneixeu ja ho sabeu, una talla molt, molt gran, doncs per exemple, de vegades m'haig de fer coses de confecció. Amb tot Sant Cugat no hi ha una botiga per comprar roba, per exemple. O sigui, si vols comprar roba, doncs has d'anar a Sabadell o a un altre lloc, però a Sant Cugat no n'hi ha cap. I això passa amb algunes coses de ferreteria, que, per exemple, has d'anar obligatòriament a un centre d'aquests comercials, perquè si no, aquí no ho trobes. En canvi, per exemple, vull dir, es veu que a Sant Cugat són molt panarres i, per exemple, a cada cantonada trobes una o dues botigues de pa, no?
Vull dir, de pa i ungles, l'eix comercial em va servir.
Sí, però no només l'eix comercial, aquí també. Però jo, evidentment, aposto pel comerç local i tant.
I per tant, aquest notable que deia la ciutadania, tu també li dones.
Sí.
Héctor.
Seré bastant redundant amb això. Jo, sí, Sant Cugat s'hi compra bé, però com diu la Dolors, falten coses, però si tens en compte que ha crescut la ciutat. I és veritat que probablement aquest tipus de comerç especialitzat ja no vindrà perquè ja s'està fent a través del món digital, que permet per exemple, jo quan compro, hi ha coses molt específiques que les compro digitalment, però si puc, vaig a les botigues. Però les coses que són molt específiques, fa molta mandra fer un desplaçament a Barcelona per anar a buscar això, perquè perdo tot un matí, etc. I ho fas digitalment, no? Sí que és veritat que m'agradaria veure la tipologia de... Has comentat abans que Collfabà, les Planes...
I les Planes.
Em sorprèn Collfabà, no em sorprèn les Planes, que és un barri desconnectat, però sí que és veritat que la tipologia...
Collfabà també és un barri desconnectat, eh? No, desconnectat del centre i de moltes coses. És que jo hi he viscut, sí. A Collfabà. És un barri que està allà.
Està allà.
Bueno, vull dir, desconnectat del poble, com si diguéssim.
Sí.
Tot i que està a 5 minuts a peu.
Sí, és que ho dic entre cometes, però desconnectat. Vull dir...
Més humana i socialment que geogràficament, per entendre'ns.
Molt bona aquesta, la desconnexió humana i social. Hi ha un nucli de gent que fa vida de poble i hi ha barris que fan vida de ciutat dormitori. I en aquests barris es nota molt, jo conec molta gent que viu en aquest tipus de barri i que sí que fan compra online, molt, molt. Fins i tot la compra de menjar setmanal i tot això es fa a través de les apps dels centres comercials i fan que els ho portin a casa. Són estils de vida ja molt diferents, són gent d'aquesta franja d'edat menor de 40-45 anys. Són gent que treballa molt i que es passa el dia fora i que quan arriba aquí amb prou feina este temps d'anar a fer les compres setmanals i llavors fan aquest tipus de compra. És una altra manera de viure. Els que vivim més al centre probablement vivim més del centre també, no? No vivim al centre, sinó que vivim del centre i amb el centre i aprofitem les oportunitats que això té.
Precisament ara apuntaves, Héctor, de les persones que viuen en barris més perifèrics, com poden ser Mirasol o poden ser Volpelleres, que de fet tenim un mercat municipal que no acaba d'arrencar a Volpelleres, que és primer l'ou o la gallina, no? Que en aquests barris no hi hagi una activitat comercial molt activa, que tot es concentri gairebé al centre de la ciutat. És una crítica que es fa en aquesta ciutat quan parlem de mobilitat, quan parlem de cultura, que tot es concentra en un radi molt petit i, per tant, aquestes persones acostumen a fer aquestes compres més online perquè no viuen en barris comercialment molt actius, o els barris no són comercialment actius perquè les persones tenen aquests hàbits de consum?
És una mica un cercle viciós, no? La gent que va viure a aquests barris ja hi va viure tenint en compte que farà un tipus de vida i que està disposat a fer un tipus de vida. Jo quan vaig arribar, quan amb la meva dona vam decidir viure a Sant Cugat, va ser una negociació, jo necessitava córrer, necessitava Collserola a la vora i no volia viure en una gran ciutat com Barcelona i Sant Cugat es va presentar com a òptim. A mi no m'importava, pel tipus de vida que feia, viure més lluny del centre. Però la meva dona tenia molt clar que volia viure al centre, i això li estic agraït. Perquè és la qualitat de vida del centre i la disponibilitat, el poder anar a resoldre un problema en un moment amb una botiga que tens a la vora de casa, és un gran avantatge. Per tant, el que et vull dir és, sí, normalment la gent que s'estableix aquí ja ho fa amb un model de vida en ment i això, per això és un cercle viciós, que abans l'ou o la gallina és molt difícil de resoldre, no?
El tema de les compres i d'això és molt d'hàbits, i els hàbits es poden canviar però costa molt de canviar. I clar, jo, per exemple, aquest tipus de compra que faig és la que feien ja els meus pares, i de fet els meus pares quan es van mudar en un poble van prioritzar moltíssim de no anar en cap cas en una urbanització molt aïllada precisament per estar pues, a prop del centre i anar a comprar caminant, etcètera, no? Vull dir que ja és una cosa...
Una filosofia de vida.
Com et planteges, exacte, quin estil tindràs a l'hora d'això, de fer la compra. I què volia afegir? Ah, sí, del tema de les coses especialitzades. A vegades també hi ha, o sigui, com una mena d'idea de... és veritat que hi ha algunes coses que això és un xip que també l'he canviat fa molt poc, perquè fins ara també alguna cosa que no trobava simplement la comprava online, no? Si anava a la botiga i no ho tenien, però després també ho pots demanar a la botiga, no? Una cosa que a les llibreries ja ho feia, doncs en general qualsevol, no sé, la ferreteria on vaig és molt petitona, hi ha coses que no tenen, però ara fa poc vam demanar una ràdio, doncs bueno, pots demanar-ho a la pròpia botiga i en comptes d'Amazon, on que potser ens hagués sortit més barat, però clar, també hi ha aquest punt de, bueno, és que vull que segueixi existint aquesta ferreteria que tinc al costat de casa, en certa manera.
Mm-hmm. Al principi deia que hi havia una cosa que m'havia sorprès, i és que justament aquesta franja d'edat, que són els més joves, i és que són els que més compren en línia, també són els que millor puntuen el comerç local. Us sembla contradictori?
Que no sé què és degut, si en què pensen. Però clar, també el comerç local, per exemple, inclou la restauració, per exemple, que entenc que sí que en fan ús de manera més fàcil, no? Que no pas potser, la botiga de barri. Però, sí, no ho sé. Suposo que si trobes les limitacions de segons quins barris en què no hi ha de tot, perquè és evident que sí que hi ha barris on no hi ha de tot i clar, tenen un pes demogràfic, els que hagin respost a aquesta enquesta potser l'han valorat menys precisament per aquest motiu, perquè no troben de tot. No ho sé.
Digues, Dolors.
No, jo respecte a això que deies dels hàbits de compra, doncs... Espera't, és que ara m'he anat. Bueno, no sé.
Ja tornarà. Sí. Si torna, ens avises.
No, volia dir això, que la gent gran, per exemple, això que deies dels teus pares, doncs, de prioritzar un lloc on es pugui comprar. Per exemple, gent a partir d'una edat, és que no sé si som gent gran, no sé si som grans, vells, experimentats, no sé com dir-ho.
No passa però... res, no per ser gran.
No. Bueno, aquí tots som grans, sí. O som tots, no? Ens n'hem fet grans. Doncs que conec, per exemple, molta gent de posem de la meva edat o això, que precisament es traslladen a Sant Cugat, això que dèiem, per poder fer les compres a peu i tal, o sigui, gent que té la caseta Mirasol o que la té sobretot a la Floresta, doncs finalment a una edat venen aquí precisament per això de poder anar a peu i les botigues i tot.
I també per viure en llocs, en residències més petites, que això ja seria un altre debat a la mida de...
Ara que sortia aquest tema de la restauració que tu l'englobaves, no? Doncs, bueno, també voldria parlar del tema dels mercats. Per exemple, personalment jo vinc d'una família, la meva àvia venia a la plaça, vull
mercat
dir...
Mercat Vell, oi?
Sí, el Mercat Vell, vull dir... I jo sempre havia anat a plaça i segueixo anant a plaça. El que passa que a Sant Cugat només hi ha un sol mercat on es pugui dir el que tradicionalment es diu anar a la plaça, que és el Mercat Torreblanca. Tot l'altre són invents de restauració, de convertir coses que no són mercats en mercat. O sigui que aquí, per exemple, jo que visc a davant del Mercat Vell i no compro el Mercat Vell perquè no sé què comprar-hi allà actualment. Llavors, per exemple, jo sempre vaig a Torreblanca.
Que ha deixat de ser un mercat.
Sí, exacte. Que vull dir que, clar, els hi posem el nom de mercat, però després el fem servir per altres coses. Vull dir, allà, per exemple, hi ha una botiga, vull dir, que podria ser un súper de luxe i, no sé, potser hi ha una panaderia, però no veig que hi hagi el mercat, no el trobo un lloc. Uh-huh. I és una llàstima, perquè penso que... a mi m'agrada molt veure el producte, per exemple. Vull dir, si compro peix, m'agrada... Bueno, clar, això també depèn dels oficis que tens i tal, no? M'agrada veure, doncs, quin peix hi ha del dia. Vull dir, si compro fruita, també m'agrada veure-la. Vull dir, no sé... Llavors, penso que seria important que hi haguessin mercats de veritat, però aquí a Sant Cugat, vull dir, amb això de que són tan moderns, vull dir, ens passem de rosca, no?
Aquest és un meló bastant interessant, també.
Els mercats.
Els mercats. Jo trobo una llàstima que al Mercat Vell no hi hagi un espai de compra real. En realitat segueix cedit a empreses comercials com amb Metller, no?
Bueno, amb Metller i ara també acabarà sent un restaurant.
No, de fet, és un grup que té diversos restaurants.
Sí.
No veig que tingui sentit això ni tampoc no veig que estigui servint a la ciutat i als veïns. Però estava pensant en Mirasol, estava pensant en sobretot Volpelleres que no arranque, i estava pensant també en el que dèiem abans de la idiosincràsia de la població que viu en aquests barris, que tenen el costum de comprar online o que fan les compres quan surten de la feina allà on treballin al supermercat de vora, uh-huh. O que fan les compres al centre comercial que quan surten de l'escola i van a recollir els fills. No és un públic que tingui el costum d'anar al mercat. I llavors potser hem de pensar els mercats d'una manera que puguin interactuar millor amb el veïnat que tenen, no? I conceptualitzar-los d'una manera diferent. A mi el que m'han explicat és que cap dels de les fórmules no funciona, i tampoc no pots fer un mercat que tingui a la vora una superfície comercial que doni tot el que ha de donar al mercat.
De fet, aquesta és la diferència possiblement entre el mercat de Volpelleres i Mirasol amb el de Torreblanca, que sí que hi ha una gran superfície, però no ven producte fresc. Correcte, que per tant, exactament. Si és complementari al producte fresc que es ven,
sí,
a fora,
sí,
no?
Clar.
Sí, si fiques aquest gran supermercat valencià que tot ho ven i ho ven tot barat, evidentment la gent que els paradistes del mercat no poden oferir una alternativa.
I que té una quota de mercat altíssima, ridículament alta.
De fet, el mercat de Mirasol funciona millor que el de Volpelleres, però és veritat que abans d'entrar al supermercat has de passar pel mig del mercat. No així, per exemple, el mercat de Volpelleres, sí, no? Que està separat, i per tant tu pots anar al supermercat sense cap tipus de necessitat ni tan sols de veure que allà hi ha un mercat.
Sí, sí.
Quins són els riscos del comerç local si tot indica que la tendència digital continua creixent? Justament l'Ajuntament i Sant Cugat Comerç estan a punt d'engegar una campanya per donar importància al valor que té el comerç local, al reflexionar de què passaria si no tinguéssim aquestes botigues al carrer, que voldria dir que no hi hagués aparadors, que no hi hagués llum a determinades hores del dia, que no hi hagués gent passejant perquè estan anant a comprar. Com canviaria i com afectaria això a la vida a la ciutat?
No crec que hi arribem, no? Crec que el món digital i el món físic tenen una possibilitat d'hibridació, i no sé si ho has dit tu, Laia o Dolors, podem encarregar les coses. I les botigues els dependents tenen un poder prescriptor brutal, o pots anar a comprar, com has dit tu, Laia, abans, pots anar a comprar amb una idea i aquell dependent digui, això no t'escau gens, i surts amb una altra cosa i més content. La botiga física ens elimina molta anada i tornada de paquets. És sostenible. Hi ha moltes maneres de defensar la botiga física. El que passa és que s'ha d'adaptar també a... No és això que tinc o no res, no? M'ha de donar opcions, també.
Sí, jo voldria comentar un altre tema. Quan es parla de comerç local, es parla de botigues, no?, de botigues físiques, però també és el tema de l'aparició de les franquícies, no? Vull dir, o sigui que, clar, tot el comerç local no és local, sinó que anem a unes societats molt homogenitzades, no? Vull dir, de cop, el que està ple de franquícies i bueno, i tentes que apareixen i desapareixen, que no saps fins a quin punt dius, i ara això no feia 4 dies que hi era i ara es diu d'una altra manera, i bueno, aquí ja entraríem a les retolacions de... Això ja és un altre
aquest
tema,
també,
no?
És un altre,
però vull dir que, clar, que el comerç, el que entenem per comerç local, aquestes tendes de tota la vida, tal, totes aquestes van desapareixent, i moltes, doncs, per falta de continuïtat...
De relleu generacional,
del relleu generacional. I, bueno, també a mi em fa una mica de ràbia aquestes botigues tipus franquícia. Vull dir, bueno, també alguns moments hi has d'anar, però vull dir, bueno, que tampoc donen la personalitat, no?, del lloc. Bueno, no vull dir que hàgim de vendre espardenyes, vull dir, no, quan dic personalitat, però vull dir que d'això no està ple, no? I de vegades aquestes botigues que de cop es posen, que no saps si, amb perdó, si és diner negre o no saps què és, això que apareix, desapareix, vull dir que... Bueno,
també hi ha els preus dels lloguers, sí, en els centres de la ciutat, que fan complicat a vegades que determinades persones que voldrien engegar un negoci puguin fer front a les despeses.
Aquest és un altre meló interessant.
Sí.
Aquest és un altre meló bastant interessant.
I un altre... Un altre meló interessant també és el de la mobilitat. Si cada vegada tenim més comerç digital, això vol dir que cada vegada hi ha aquestes furgonetes que estem acostumats a veure pel centre de la ciutat i per tot arreu, que ens porten a la porta, això que dèiem, que és tan còmode de baixar, a obrir la porta i tenir el que hem demanat. Això afecta, de fet, el tinent d'alcaldia Jordi Puigneró deia que això era... el futur i que ens hi hauríem d'anar acostumant, si us sembla,
sí,
el sentim.
I els veïns també ens hem d'acostumar a agafar els paquets dels altres veïns.
Exacte.
Això és una xifra molt alta i això canviarà el paisatge, per dir-ho així, la distribució ja l'està canviant de la ciutat i, per tant, ens hem de preparar per això. Vol dir que hem de tenir les ciutats més preparades per una distribució i una logística per aquest tipus d'hàbits de compra. I això no hi ha qui ho pari. I com més jove és la gent, més té aquest hàbit. És un hàbit que no anirà menys. Això sí que ho hem detectat amb l'observatori.
No sé si coincidiu amb l'anàlisi que feia Jordi Puigneró a la presentació de l'observatori.
En absolut.
No, jo tampoc.
Jo tampoc.
Per què?
No, per exemple, s'han hagut dues coses diferents. O sigui, una mica com el que deia l'Héctor, la digitalització no té per què ser una transformació absoluta i cada cop absolutament tot sigui online perquè hi ha una complementarietat clara. Hi ha algunes coses que potser el comerç local no pot tenir perquè no li surt a compte tenir-ho i, en canvi, hi ha coses que és impossible que el comerç online substitueixi i que, a més, sobretot en la compra de menjar i no només de menjar, perquè també de roba, per exemple. O sigui, l'única forma de comprar sostenible ara mateix és el comerç local. Perquè, o sigui, per exemple, jo vaig que em facin la roba, que és en Cugat al centre. Vull dir que, per favor, vull dir que... O sigui, una mica el que comentaves. Ah? El carrer Sabadell.
Ah, vale.
La Judit Gurés, si t'interessa.
Ah, vale. Després recomanacions.
Exacte. Clar, llavors, o sigui, ostres, i el preu està molt ajustat pel que et fa, a més a més. Llavors, és com... Bueno, vull dir... Que és això, que es pot complementar. I que, en tot cas, si hi ha d'haver un canvi de mobilitat, aquí ja estic d'acord, però perquè és veritat que, fins i tot si parlem de comerç tradicional, doncs el fet que hi hagi tants camions entrant, doncs, bueno, pot ser un problema. Però, per exemple, no sé si en tot seria possible, però hi ha el tema de distribució última milla amb bicicleta, amb ciclologística.
Fa anys que se'n parla, Fa clar. Dos o tres mandats que se'n parla, però no acaba d'arrencar.
Però bueno, hi ha gent que ho fa a Sant Cugat, hi ha el de Bike Logic, la cooperativa, i bueno, que segurament n'hi podrien haver més, i vull dir que no sé, que és també una qüestió d'aposta per aquest model, que és molt més fàcil.
De fet, el Jordi Puigneró aquí fa molt evident la seva visió de la ciutat, però hi ha visions alternatives i possibles. Simplement ell està dient per què aposta.
Sí, sí.
Bueno, jo estic molt, molt d'acord amb els meus companys en aquest aspecte. Bueno, això que deies de lo de bicicleta, jo he vist moltes ciutats que, per exemple, hi han com una mena de calaixos a l'entrada dels pobles. Llavors, per exemple, diem noms, no?
Aquests armariets...
Aquests armaris que deixen el producte i llavors la gent el va buscar en allà. No cal que entri a la ciutat o tot això, que de fet sí que és un enrenou, no? Vull dir, tot el dia estàs veient furgonetes d'Amazon. Sí. Jo, per exemple, que treballo a casa i visc en un bloc de pisos, bueno, per sort no hi ha molts veïns, tot el dia m'estan trucant per deixar-me paquetets d'Amazon.
Ara jo, ho deia l'Hector,
sí,
no? També,
jo últimament és que ja no obro la porta, vull dir, si algú vol ja em truca o d'una altra manera, perquè és horrorós, vull dir, i clar, per deixar-te una cosa que val res... un paquetet, vull dir, una furgoneta, truquen, et molesten, vull dir, de fet sí que hi ha d'haver una regulació o buscar aquestes fórmules alternatives que deia la companya, no?
Clar, l'impacte del comerç electrònic és multifactorial, no? Tenim un impacte en la mobilitat, amb més vehicles que circulant i també dins de la ciutat.
I l'empaquetat.
I aquest empaquetat que fa que per una peça ben petita, sigui el que sigui, hi hagi aquest plàstic, hi hagi aquest cartró que fa que ens arriba.
I les devolucions.
I les devolucions, efectivament. Es calibra prou aquest impacte a l'hora de normalitzar no desincentivar potser aquest tipus de comerç.
Obrim un altre meló, que és la consciència ecològica dels millennials i els ETs, que els millennials i els ETs sembla que culpabilitzen els boomers i els X del món que els deixem, però ells, l'impacte de la intel·ligència artificial, del comerç electrònic, a nivell de sostenibilitat i medi ambient i altres modus vivendis que tenen, ells també és molt gran. Per tant, pot ser una mica de consciència sistèmica i en realitat es tracta d'anar prenent consciència i canviar hàbits.
Ho veieu possible?
Sí, a més, hi ha una part, o sigui, no tot, però quan fas uns hàbits com més sostenibles, hi ha unes coses que et surten més barates i coses que et surten més cares, com la compra de segona mà és un exemple clar, que és molt més barat, però és cert que hi ha algunes coses que són més cares, però el que passa és que quan es fa aquesta compra online, hi ha uns costos que no estàs pagant tu, que els estan pagant les condicions de treball dels països d'origen, els vols molt subvencionats, amb uns impostos ridículament baixos que, per exemple, sí que està pagant els trens, que així ja és un altre tema, no? Però si parlem del tema dels viatges i això, clar, no, el fet que estiguis pagant tan poc, entre cometes, però sí, tan poc per anar-te a l'altra punta del món a Tailàndia un mes, realment el que fa és, el que està passant és que no estàs pagant el poc cost del carrer.
S'estan socialitzant, entre cometes, els costos al sistema, que el sistema en aquest cas és el planeta Terra i la natura, sí. No? I per tant, ho paguem tota la humanitat.
Clar, però al final, no? Això està a les nostres mans, perquè qui fa les lleis són els polítics, que la ciutadania
pot pressionar.
Escull, no? No sé si en som prou conscients quan a l'hora de que arriben les eleccions de tenir en compte totes aquestes qüestions que potser a vegades no són allò... els grans titulars que fan els partits quan estan en campanya.
Sí, sí, sí. Bueno, i després també hi ha el tema, si ara que es parla de boicot i això, doncs també es pot fer boicot per altres motius i no comprar segons quines botigues de moda ja ultraràpida, ja no ràpida, perquè és que hi ha un consum que ja no és per necessitat. L'argument és, no, la samarreta val 3 euros i no tinc més diners que això. Fins a quin punt estàs comprant-te 10 samarretes de 3 euros i necessites aquestes 10 samarretes? Vull dir, també...
O fins i tot hauríem d'analitzar qualsevol acció que fem amb un telèfon mòbil està orientada a què acabem consumint. Fas una recerca a Google i tindràs una llista d'anuncis al teu costat de coses que potser has visitat abans. Google ho sap tot, Amazon ho sap tot i Meta també ho sap tot. Tot me va enfocant d'alguna manera a acabar consumint o comprant una cosa que probablement no necessito, que simplement l'he mirat per capritx o per curiositat i que en última instància no vull acabar comprant, però el mòbil m'invita.
Tot i que digueu que el comerç digital i el comerç local és complementari, que no té per què ser excloent una cosa amb l'altra, des del comerç local, què es pot fer per ser més atractiu per a aquestes persones que opten principalment pel comerç digital?
Bueno, al final és que el comerç local també genera comunitat. O sigui, jo quan vaig a les compres i ja em coneixen pel nom i jo sé com es diu la dependenta i em pregunta què tal m'ha anat el cap de setmana i és que al final és com aquesta xarxa i potser em diuen, aquí perquè soc periodista, no? Però potser em diuen, ai, m'han explicat no sé què i al final és un tema. Però vull dir que qualsevol persona pot trobar-hi com això, un cert punt de xarxa i això no t'ho dona res més. I després amb el tema, per exemple, del temps, pot portar més temps. A mi el que a vegades em pot portar temps és si decideixo anar a una botiga que està una mica més lluny i vaig caminant i tardo una mica més. Però això el que parlàvem l'altre cop dels mercats és el que tot m'he resolt, que ho tens tot en un mateix espai. Vull dir que al final els mercats ja són una innovació del segle, no sé...
De fa segles.
Exacte, fa uns segles.
Tardes el mateix... probablement en última instància acabes tardant el mateix agafant la bossa, sortint a comprar al barri
també,
que
sí.
Seient a l'ordinador i començant a mirar això sí, això no, això no, això no i a més, si vaig al barri a comprar, ho veig i decideixo, i si es roba m'ho puc emprovar, si és el menjar veig si fa bona pinta,
si està més madur, menys madur, si és que ho vull per d'aquí dos dies o
si ho compro online menjaré el que m'envien a casa, no? O aquella peça de roba que sembla tan bonica a la pàgina web me la posaré i dius, això no hi ha manera.
Doncs amb aquestes reflexions acomiadem la tertúlia. Laia, Dolors, Héctor, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que passeu molt bona setmana.
Gràcies
a vosaltres.
Sant Cugat, 91.5 FM.
Continguts en xarxa.
L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
Naila Martínez, My Nutritionist. Benvinguda una setmana més a Menja't la Vida. Com estàs?
Doncs bé, Pili. Molt bé, ja saps que aquí jo sempre estic bé. No sé qui ens escolta, espero que poder transmetre aquest benestar que estem nosaltres aquí juntes parlant.
Escolta, un proper dia volem parlar, o et vull preguntar per tots els projectes que tens, que són molts, perquè volem que ens expliquis què estàs fent, perquè estàs fent moltes coses per ajudar sí. a molta gent a tot arreu. Però avui ens enfoquem en un altre tema de moda. Si fa uns dies parlàvem de la proteïna, sempre parlem d'aquests temes o de les llaunes de tonyina, etc. Avui parlem sobre l'Ozempic, no? Aquesta moda d'aquest medicament per perdre pes. Què ens pots explicar d'això?
Bé, a veure, l'Ozempic és el nom comercial d'un fàrmac, val? La substància activa del qual és la semaglutida, aquest nom tan estrany, val? Però què és això? Doncs és un agonista del receptor GLP-1, val? I el receptor GLP-1, vaig a traduir-ho perquè ja
sí,
estàs bufant.
I,
sí, bàsicament, el receptor, aquest receptor el que fa és donar-nos o activar la sensació de sacietat, val? Per tant, el que fa l'Ozempic, no? O qualsevol altra marca, d'aquesta substància, de la semaglutida, el que fa és activar la nostra sensació de sacietat, val? Ajuda a regular el sucre en sang, augmenta la sensació de sacietat, com us he dit, i fa que els aliments surtin més lents de l'estómac, i entre d'altres efectes. Llavors, originàriament, aquest fàrmac, perquè, repetim, és un fàrmac, no és un suplement, sí? És un fàrmac que està sota prescripció mèdica, està aprovat per al tractament de la diabetis tipus 2. Val? I tots aquests efectes sobre el pes doncs, van sorgir perquè doncs, pacients que estaven tractant-se per la diabetis tipus 2 doncs, referien també que estaven perdent pes. Llavors, i realment sí, hi ha diversos estudis que mostren que en persones amb obesitat doncs, o amb sobrepès, no? I amb factors de risc associats amb, aquesta obesitat, doncs, la semaglutida el que pot fer és conduir a una reducció de pes significativa i, per tant, millorar alguns no? dels problemes associats a l'obesitat. Per tant, doncs, d'entrada, és un fàrmac que s'ha prescrit doncs, per persones amb obesitat i altres malalties associades, val? Què ha passat, Pili? Tu has sentit que l'Ozempic era per això? No, el que ha passat és que les xarxes socials, influencers, actrius, actors de Hollywood, sobretot, no? Segurament heu vist a les xarxes socials, han ajudat molt a difondre aquest fàrmac com la panacea, no? O sigui, la vareta màgica per a perdre pes ràpidament. Llavors, això juntament amb un desig social de reduir pes i ajustar-se als ideals estètics, el que hem fet és que, doncs, de repent ha sortit una eina nova, no? Com la solució fàcil per perdre pes, no? Perquè, clar, tornem una mica, o sigui, què és el... Com actua, no? O sigui, si a mi el que em fa aquest fàrmac és disminuir-me la sensació de gana, doncs acabo menjant molt menys, no? Però sense un esforç mental, perquè al final no tinc sensació de gana, no? Seria com aquelles dietes dels anys 90-2000, de dietes estrictíssimes, no? Però que en aquell moment havia d'haver un control mental per evitar menjar, i ara no, perquè el teu cos ja té aquesta sensació de sacietat. Clar, ara sembla que ho estiga venent, i sembla que ho estiga venent com a algo genial, no? Però quins riscos hi han associats a prendre aquest medicament? Doncs primer, d'entrada, els efectes secundaris. Aquest buidament gàstric més lent doncs, provoca problemes digestius, nàusees, vòmits, refluxe i possibles alteracions amb el ritme de l'estómac i del trànsit intestinal. Després, que la pèrdua de pes... amb una baixada tan gran de consum energètic, no? de calories, no només és a base del nostre teixit adipós, del greix, no? Sinó que també perdem molta massa muscular. No? O sigui, és que el resultat és com aquelles dietes estrictes de fa 20 anys, que es perdia molt pes, però que molt d'aquest pes era a base del múscul. Clar, amb això també vull dir que quan nosaltres mengem menys, no només mengem menys energia, deixem de menjar nutrients essencials pel nostre cos i que, per tant, aquest tipus de medicament no només no només baixo de pes perquè no estic consumint energia, sinó que puc tenir dèficits de vitamines, de minerals, i com això pot comportar, o sigui, com això pot afectar al final a com funciona el meu cos, no? Per tant, no només estem parlant de perdo pes i ja està, sinó m'estic carregant el múscul, puc tenir dèficits que me poden donar problemes a curt, mitjà i llarg termini associats amb la meva salut. Ostres, si ho prenem perquè ens ho han prescrit, perquè tenim problemes, que el benefici és millor prendre-ho que continuar amb aquests problemes de salut i amb un acompanyament mèdic, doncs, òbviament, doncs té els seus beneficis. Però és que s'ha arribat a prendre, no?, o a punxar, com un medicament estètic per perdre pes, i això té problemes. A més, que és un medicament que quan deixes de prendre'l deixa de fer el seu efecte. Per tant, tornes a recuperar la gana i tornem a tenir aquells efectes rebot de les dietes estrictes, no? O sigui, el teu metabolisme ha baixat, t'has carregat el múscul i per tant tornes a recuperar la gana, per tant, tu tornes a menjar el que menjaves amb un metabolisme més baix. Això es converteix a més reserva de greix a la llarga, no? I no has après ni a menjar, ni has agafat l'hàbit d'augmentar l'activitat física, i després els problemes mentals que tornem a tenir associats amb aquests estereotips, no? Perquè no sé si heu vist els famosos que s'estan punxant aquest medicament, però tornem a tenir aquells cossos filiformes dels anys 90 que jo pensava que ja se'ns havien acabat, que ja les dones sobretot ja anàvem al gimnàs, ja volíem múscul, ja havíem associat el múscul a salut, i tornem a tenir aquells cossos filiformes que, de veritat, o sigui, no és salut.
Tu creus que tornarem perquè també hi ha la tendència dels cossos musculosos i de, no sé, les cossos fibrats?
Sí, però al final, com et dic, Pili, la tendència és anar a buscar allò que tenen els famosos, no? Allò que tenen les persones que veiem en medis, no? I que són la nostra aspiració de bellesa. I que, per tant, si ho mireu, esclar, jo amb això m'hi fixo molt, però si mireu el que està passant amb els actors i les actrius de Hollywood, o sigui, és que, o presentadors d'Estats Units, que al final són els referents després a nivell mundial, és així. Hi ha cossos molt prims, sense musculatura. I això, o sigui, us recordo des d'aquí que el múscul és salut. Uh-huh. I si perdem múscul, estem perdent salut.
Per tant, bons hàbits, no? Paciència, suposo, i anar fent, no?
Sí, i després, Pili, que això m'ho havia notat i ho volia comentar, que és un medicament per a persones que tenen una malaltia o riscos associats, no? Si utilitzem com a una part estètica, el que fem és buidar els estocs. I quan les persones que realment tenen una malaltia, que realment tenen un risc, necessiten aquest medicament, no hi és.
Aquesta és la gran queixa també, no? De que les persones que realment són diabètiques després es troben que no tenen estocatge, no?
Exacte. Per tant, doncs això, si realment es necessita, doncs és una eina amb un acompanyament mèdic, perquè s'ha de prescriure, no? I a nivell estètic, doncs no s'hauria d'utilitzar.
Però es pot anar a comprar a la farmàcia sense...
No, s'ha de prescriure.
S'ha de prescriure.
Sí.
És un medicament.
És un medicament.
Doncs, Naila Martínez, gràcies per ser una setmana més. Què podem treure d'això? Que no cal resultats ràpids, que no cal fixar-nos en els estereotips, com sempre?
Sí.
Que hem de fer una societat menys gordofòbica, també.
Sí, també, sí. que jo, de veritat, Piri, tenia fe en que ja marxàvem una mica d'aquesta cultura de la dieta i d'aquests estereotips, no? Però veig que no, que continuem anant a buscar cossos que no són els vostres. O sigui, trobeu el vostre cos, tots som diferents, i és el que ens fa bonics i boniques.
Doncs amb això ens quedem. Et seguim a my.baixnutricionist. Val? I anem sabent el teu dia a dia, que sempre és molt ocupat. Gràcies per ser aquí, Naila.
Adéu.
Per trobar temps i venir. Adéu.
Continguts en xarxa.
...91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Uno, al sol. Dos, al mar. Tres, a la tierra. Cuatro, al fuego. Cinco, al agua. Seis, al aire. Siete, a la luna. Ocho, a la vida. Deja que te cuente que el camino va con vos. Vibrando en sintonía siempre se anda mejor. Deja que te cuente que la luna sigue al sol. Seamos peregrinos de camino con amor. Y dumbaya, dumbaya. Mira la luna que mira, el sol ilumina, la tierra se agita. Y dumbaya, dumbaya. Mira la luna que mira, el sol ilumina, la tierra se agita. Que si quieres va mejor. Sigue tu camino, deja libre la intuición. Deja que te cuente que tu alma brilla al sol. Deja que te cuente que la tierra va con vos. Y dumbaya, dumbaya. Mira la luna que mira, el sol ilumina, la tierra se agita. Mira, el sol ilumina, la tierra se agita.
Música a Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Vull portar-te a un lloc que estigui lluny d'aquí, on no calgui res més que estar tranquil. I encara que ara es faci fosc i que la nit t'atrapi el cos, hi haurà una ciutat on hi trobem pau, on tot sigui fàcil i no passi el temps. Hi haurà una cançó que et guardi les pors, que et besi les mans i no et calgui més. Quan t'hagis perdut, saps que allà hi seré, guardant en silenci tots els teus secrets. Vull saber de tu tots els teus indrets, de cada racó, els punts d'interès. I encara que ara es faci fosc i que la nit t'atrapi el cos, hi haurà una ciutat on hi trobem pau, on tot sigui fàcil i no passi el temps. Hi haurà una cançó que et guardi les pors, que et besi les mans i no et calgui més. Quan t'hagis perdut, saps que allà hi seré, guardant en silenci tots els teus secrets.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Smile.